això del vino, diríem, oi? Vaja, no sé què puc dir. Però resulta que jo, preparant el simposi aquest, oi? Els programes del simposi van arribar a mans d'una persona amiga que em va escriure i em va dir: jo he estudiat medicina a Saragossa amb un net del doctor Ro, un net, que es diu José Josep Torró i que ara viu a Florida, Florida, als Estats Units. I la veritat és que he escrit en el doctor Ro, Josep Torró, tractant-lo de net. En franquesa vaig pensar a veure, i ja donava alguna cosa, dirà, on soc, o no sé què. I per tant, potser per a través de la banda americana que li direm alguna cosa. Oi? Sobre això. Però jo només tinc aquesta referència d'un presumpte, net que es diu Josep Torró i que viu a Florida i que va estudiar a Saragossa.
És curiós de totes
maneres. Medicina.
De totes maneres, vull dir, en aquesta veterinària d'Espanya, on doncs, vaja, justament doncs, quan acaba de morir, doncs diu, va morir, etc., en companyia de seus hijos adoptivos, i aleshores cita aquests cognoms. També he de dir que doncs, a la Biblioteca de Catalunya hi ha doncs, els textos, o papers, hi ha uns quants papers, no és que hi hagi un gran arxiu, però hi ha un fons torró, i en aquest fons torró doncs, jo vaig preguntar com havia arribat allà, i ha arribat allà doncs, a través d'un descendent, jo calculo que deu ser un net, doncs, d'Antí, un net que es diu Sergi d'Antí, com es deia d'Antí, su hijo adoptivo don Vicente d'Antí. De manera que aleshores, o no sé si és un fill, deu ser un fill, doncs ja ha estat senecta, o bé un net. Vull dir, en resum, és estrany. Es diu Torró, és tot ell, des que va néixer, que va morir, i després de mort, un personatge amb misteris.
Sí, ara, és curiós, un personatge tan rigorós, tan seriós, tan exacte en la manera de treballar, s'emboliqui a si mateix, de tanta boira i de tant de misteri.
Torró tenia... És a dir, perquè vaja, això, el seu mestratge el reconeixen absolutament, doncs, jo diria gairebé únicament tots els seus deixebles i tots els que s'han acostat a la seva vida. Però no és ell, perquè n'hi ha doncs, que exerceixen un mestratge, però a més doncs, ho reconeixen que estan exercint un mestratge. Torró existia, com aquell que diu, sense voler-ho, o dissimulant-ho exercia el mestratge. De manera que si era una humilitat portada, una humilitat o bé una negació del propi jo, diguéssim, o dels seus propis sentiments, o no ho sé, vull dir, és estrany. Ara, a mi això d'aquest net, esclar, vull dir, perquè no hi ha resposta encara.
No, encara hi ha resposta, ja la faré saber, quan et digui. Sí. Però, a més, com que no en teníem correu electrònic, se'ns va donar una adreça, esclar, vam enviar un programa amb sobre, diguem, si no és més fàcil la comunicació.
Un altre...
Però, a més, curiosament, perquè el nom que se'ns va donar, perquè dic jo, és a través d'una persona amiga, és Torró, de cognom.
Sí. Hi ha unes coses d'aquestes del Torró, doncs, animàtic, o del Torró, amb gran sorpresa meva, tot i que doncs, m'he dedicat a problemes de la llengua, doncs, m'informo, sabent-ho, que l'Institut d'Estudis Catalans, doncs, a partir del moment de la creació, o sigui, de la creació de la secció filològica, l'any 11, s'intenta portar a terme l'edició d'un diccionari de l'Institut. Aquest diccionari de l'Institut, a partir dels fons que hi havia, del canonge Alcover mallorquí, del Mariana Aguilor, un diccionari Aguilor, etc., a partir de... Encara s'havien de fer les normes ortogràfiques, encara Fabra s'estava a Bilbao fent d'enginyer, fent de professor d'enginyer, etc. I aleshores resulta que d'aquest diccionari en van ser, no editats, perquè no és editat, però en van ser impresos dos primers fascicles, començant per l'A i no sé si arriba a la C o així, dos primers fascicles. I aquests fascicles, doncs esclar, perquè les coses s'han de fer amb rigor, són passats a correcció i al observacions de diferents membres de l'Institut. Quan jo vaig saber això i un d'aquests membres del Torró, vaig pensar, home, doncs ara veurem el Torró doncs, com a corrector d'un text destinat a un diccionari de l'Institut. Hi ha unes correccions de Puig i Cadafalch, hi ha un fascicle, un parell d'aquestes calarades, hi ha un plec corregit per Puig i Cadafalch amb moltes anotacions, del Ramon Delos i Monet, historiador, doncs també, entén? Foniker, que era un naturalista, també fa les seves esmenes i les seves correccions, etc. Hi ha un joc dels dos fascicles per cada un d'aquests personatges i arribo al de Torró. I aleshores, primera pàgina, no hi ha cap correcció, segona per un poc, i giro totes les pàgines dels dos fascicles i Torró no fa ni una observació. I aquí també hi ha un altre interrogant. O és que tot li va semblar bé, o va dir que doncs, aquesta no era la seva feina, o va pensar que ja ho faria un altre dia. Bé, el fet és que els dos fascicles de Torró estan immaculats, no hi ha cap esmena. Bé, era un personatge complicat, complicat i no seria això, esclar, no afegeix res, això són xafarderies de televisives, més aviat això de si era casat o si era lliure, però vull dir, no deixa de ser un punt, un detall que potser afegeix la cosa de la personalitat doncs, complexa o estranya de Torró.
Hi ha algú que vol dir alguna qüestió? Jo en tinc una de qüestió, que si es pogués. Un personatge així, quina té algun tipus d'influència mundial intel·lectual, vull dir científica, de l'exterior? De l'estranger. I quines? Ho dic perquè aquest punt és important per traçar una mica el lligam i la influència, perquè ell no la podia tenir d'aquí, perquè aquí és justament ell el que influirà en d'altres. Per on li venen aquestes vies d'influència des del punt de vista de treball científic?
Sí. En el camp científic, als anys de Torró, doncs, la primacia, vaja, l'avançada eren França i Alemanya. Als Estats Units doncs, ja començava amb unes tècniques superiors, amb unes tècniques més del pensament científic. I han dit que doncs, la ciència comença a un terreny sòlid amb Claude Bernard Francès. Torró no únicament rep influències, quan deixa la facultat de Medicina, ja havia estudiat Medicina i ho va deixar córrer, segons un dels seus biògrafs, doncs, Pere Domingo, diu deixar la facultat de Medicina per estudiar Medicina. I aleshores doncs, abandona la facultat de Medicina per estudiar Medicina. I aleshores Torró arriba a ser, que és l'època de la controvèrsia amb l'Etamendi, arriba a ser un autèntic entès amb els problemes de la Medicina i amb les últimes teories de la Medicina. Gràcies a llegir dia i nit, doncs més a la nit cada dia, doncs les revistes franceses, revistes i revistes alemanyes. I aleshores els seus deixebles envia doncs, un cap a Alemanya, a França i fan estada, etc. L'Institut Pasteur,
vull dir, però ell mateix no fa mai cap estada a l'estranger.
Que jo sàpiga no. Ell no surt de casa. Ell doncs va néixer a Malgrat, va morir a Barcelona i que jo sàpiga els seus màxims viatges eren a Sant Fost de Capcentelles, que és a 22 quilòmetres de Barcelona. Sembla que eren els seus màxims viatges. Perdó? Ah, sí, hi ha la seva... Sí.
Sí, que... Ah, perdó. Sí. Un segon d'aquest després.
Parlant de tots aquests misteris, jo també m'he trobat que faria falta una bona tesi doctoral que estudiessi moltes qüestions de detall que impliquen molt de cerca, perquè hi ha coses que no et quadren. No? Per exemple, ara parlant del català, que tots coneixem aquests textos tan preciosos en què defensa la llengua catalana, però jo, per exemple, tinc aquí unes cartes a Unamuno en què em qüestiono què va escriure en català i què no va escriure indirectament en català. perquè li diu a un home l'any 14, diu, mi estimado amigo, le mando el comienzo de un trabajo sobre el espacio táctil. És aquell treball publicat a la revista de l'Arxiu de l'Institut d'Estudis Català. Diu, l'escribo en castellano perquè no s'escribe en català i soy a viejo para adaptarme a esta nueva moda. Clar, això et sorprèn molt perquè trobar això tu rotllo en seguim dient. Diu, me lo tradujo en català un animal i lo hizo muy mal. Pero mucho será que no penetre usted el sentido poniendo un poco de buena voluntad. Hi ha algunes altres cartes en aquest sentit i són, ja dic, de l'any 14. Llavors, no ho sé, m'agradaria que algú hagués fet recerca i digués que ha escrit en català, que no ha escrit en català, sí. O si va sí. Evolucionar. No.
Bé, em sembla que és, dir, no era Turró, no era Turró que no sapigués escriure en català. Vull dir, hi havia raríssimes, és dir, estadísticament, eren una autèntica minoria. I el català que s'escrivia, si agafem un escrit doncs, d'una persona, diríem, corrent, una persona doncs, d'aquests anys, és un català horrorós, és a dir, s'ha qualificat d'un autèntic galimaties, vull dir, era una anarquia, llavors doncs, cadascú escrivia el català de la manera que li venia de gust. Esclar, aleshores, jo entenc que si Turró doncs, es dirigia a uns intel·lectuals, etc., que amagués les seves mancances. És a dir, ell, a part, doncs, maneres ni escola, l'escola era, doncs, evidentment, castellana, tota l'escola i tot, les revistes, etc. Vull dir, era el castellà era el que dominava i el que imparava. El Turró comença a escriure en català, esclar, quan ja han sortit les normes ortogràfiques, que abans són de l'any 13, les normes ortogràfiques de Pompeu Fabra, i aleshores, no gaire després, escriu, jo no sé si el seu català, que August Pissonyer doncs, alaba, si és un català doncs, directe de Turró o és un català passat per la corrupció, tampoc no ho sé, perquè esclar, doncs, fins i tot cartes de Pere Colomines, que era també un membre de la secció de Ciències de l'Institut, doncs era escrit en castellà. Esclar, les coses no es poden jutjar, ni això ni cap altra circumstància, no es pot jutjar amb el nostre sistema mètric actual, amb els nostres paràmetres. Esclar, jo dispenso que doncs, en aquells temps doncs, Turró i la meva tieta doncs, i la meva àvia escrivissin en castellà.
Tot i que es podia tenir un molt bon català oral.
Sí.
Perquè es podia tenir un molt bon català. Certament, molt més bon català que algun català posterior, perquè no estava en molts pobles o en llocs així, no estava gaire contaminat, per exemple, pel castellà o així. Per tant, hi podia existir un bon català, jo dic, per el judici aquest d'en Pissonyer, de dir,
sí,
potser
sí.
Volia dir que el seu català era molt bo, lèxicament, o sigui, ara és molt possible que no, que a l'hora d'escriure, com si fes així,
sí.
No gaire bé.
Sembla molt bé la resposta que ha donat, perquè de fet en una altra carta parla que el català és com un castellà corromput, o sigui que suposo que ell era conscient dels problemes del català en aquell moment i que és la seva forma d'expressar-ho.
Sí.
Gràcies. Sí. Qui va, sisplau? Perdó, qui va? No, és que ara portava el micro.
No, era en relació amb les influències possibles de jo crec que venen dels cercles de microbiòlegs, sobretot francesos, vull dir, no tant Pasteur, que ell el critica moltes vegades, com Bechamp, per exemple, i també en part de Koch i de l'escola alemanya, que ell comenta àmpliament. Jo crec que l'article on es veu més clar la influència aquesta de l'entorn pasteurià, més que no de no de Pasteur, sinó de l'actitud aquesta d'experimentalista, és en el Bechamp, sobre Bechamp i Pasteur, que publica el 1881. jo crec que mai no m'escriure res en català, pròpiament, directament en català. Jo crec que fins a l'any, hi ha cartes, fins a l'any 23, que en persones en les que clarament es parlava en català, que segueixen en castellà. Hi ha una carta sobre, precisament sobre el Verdaguer, sobre els papers que hi ha al poble estrenent en Verdaguer, que està escrit en castellà, tot i que el seu interlocutor és un futbolista català que segur que és parlant en català.
Sí, jo és el que jo, doncs, a Torró, diguem, li dono l'absolució per aquest pecat de no haver escrit, doncs, en català des de molt diferent de... Esclar, d'alguns companys metges que jo, escolta, perdona tu, però és que jo el català, esclar, no. És dir, en aquest moment, el que deia abans, en aquest moment la circumstància és una i aquesta circumstància obliga a una persona amb un mínim de rigor, si s'ha espavilat per conèixer, diguéssim, el seu ofici, doncs s'ha espavilat per conèixer la seva llengua. En aquest moment no té excusa. No té excusa. Ara, en el temps de Torró, tot i que hi havia, doncs, esclar, persones, doncs, no de gran cultura, que escrivien també en català, però depèn de l'ambient, depèn del cercle. Ara jo estic pensant en una àvia meva, tinc uns textos a casa d'una àvia meva, nascuda el 1840 o 50, doncs, i escriu en català, però doncs era un ambient joc floralesc, és a dir, l'any 1870 o 80, quan ella escrivia, era, doncs, esclar, vull dir, un altre ambient, un ambient, les relacions, etcètera. En el cas de Torró, doncs, esclar, quines són les relacions de Torró? Quines són les relacions? I probablement els anys de Madrid, doncs, també van marcar. Vull dir que si sempre hagués estat aquí, potser, no sé, el Jaume Pissonyer, per exemple, com escrivia, que era, doncs, el que el va portar de Madrid cap aquí, Jaume Pissonyer, el pare de l'August, no sé com escrivia, però no m'estranyaria que el Jaume Pissonyer també hagués escrit en castellà, no m'estranyaria, gairebé segur, anem? De manera que, esclar, és el temps, és l'època, oi? Ho sé.
Molt bé, sí. Gràcies, tu.
No, Ramon Torró, l'home que treballa no juga. Si agafem el no juga en un sentit potser molt literal, pot semblar una persona molt avorrida, molt pesada. Però si agafem el joc com el gaudi en la feina, amb el que es fa, inclús com una mena podem dir de recerca, per mi el Ramon Torró, és l'home que treballa i que juga, però si juga d'una altra manera. Mirant la seva obra, precisament, doncs que no, la seva vida, no? Com treballa, em sembla que havia de disfrutar moltíssim, perquè almenys també diu que els seus deixebles disfrutaven moltíssim. Si agafem tota la seva obra científica i filosòfica, la veiem que està tan ben feta, que dius que només una persona, no solament que hagi jugat, sinó que hagi creat el joc, perquè el joc pot ser el qui juga o el qui crea el joc. Per mi Torró va crear el joc i va jugar, em sembla, eh?
Aquí, esclar, aquí ara el que podríem fer és jocs de paraules, oi? Jo crec que Torró no jugava, és a dir, el joc, per definició, ho diuen frases, doncs, lapidàries, és a dir, l'important és participar, no és guanyar, entens? Amb la feina no, la feina s'ha de guanyar, la feina s'ha de guanyar. No es pot participar en una feina i dir si guanyo bé i si no m'és igual. No, a la feina s'hi ha de posar llum. I si no guanyo, malament. Si no surto, guanyar què vol dir? No vol dir, doncs, aconseguir el Premi Nobel. Guanyar vol dir, doncs, haver treballat amb rigor, haver, doncs, posat l'ànima en aquella, i torno a dir, no es pot perdre, s'ha de, conscientment s'ha d'haver guanyat. És a dir, no pot ser, doncs mira, avui he anat allà i això i què, doncs mira, he passat. No, el laboratori, això no pot ser. al laboratori, i això no pot ser. Vull dir, esclar, aquí doncs ara, que si jugar és jugar i si jugar no és jugar. És a dir, en principi, amb tota la humanitat que es vulgui, però aquí, aquests professors fan les seves classes, doncs, tota la humanitat que es vulgui, per, doncs, esclar, per no ensopir els alumnes, per no avorrir els alumnes, però ho han de fer amb tota la seriositat i no poden perdre, perquè si perden han perdut uns deixebles. I els deixebles, els alumnes han de sortir reeixits, vull dir, per tant, no sé, vull dir, això ja és una discussió que...
Ara, ell simpàtic no devia ser, oi? O sí? No ho dic perquè no sé si... Sí? Sí?
Sí, abans jo vaig molt enviat de deixebles i amics, que era una cosa de gran amenitat, tinc la
impressió. Sí, sí. És a dir, tant en els jocs, en els jocs, en les reunions aquestes que es feien, no? I tant, si era... El que passa és que, doncs, era tan forçador, igualment, que, doncs, escolta'm una mica allò que he explicat de l'Unamuno, quan va, doncs, a Sant Fost, i es queda com un que no pot obrir l'obra perquè tot el pastís se'l menja Torró, oi? És a dir, era valent, era, doncs, tenia els adjectius a punt i tenia, doncs, els arguments, i era un home d'una gran lectura, d'un home de tertúlia, a la Maison Doré, que és un restaurant que hi havia a la plaça de Catalunya, doncs ell anava a la tertúlia, a la Maison Doré, i segons sembla, cada nit que hi anava. I després, quan s'acabava la tertúlia, que s'acabava, doncs, a les hores que venia bé, no hi havia límit d'horari, aleshores s'anava a casa seva i aleshores començava a treballar. Aleshores començava a llegir, començava a estudiar, començava, etc. I fins al matí, amb el sol alt, oi? Esclar, això, doncs, home, si ho feia, doncs, li devia venir de gust de fer-ho, però vull dir, doncs, etiquetar-ho d'un joc, i tampoc això d'anar-se'n a dormir a les 6 del matí, perquè està al molt llibre. Bé, no sé.
Té una altra intervenció. Molt bé, doncs. Moltíssimes gràcies. Oriol, gràcies per aquesta intervenció, que ja dic, serà publicada juntament amb les altres actes. I ara demanarem, sisplau, la presència del professor Xavier Pla.
Sí. Jo. Només d'això m'excusar perquè, no ho sé, vull dir, em sembla que m'he allargat desmesuradament i m'excuso i agraeixo la paciència.